plaer poder compartir uns minuts al costat d'una de les eminències mundials en la investigació del càncer. Es tracta del doctor Josep Baselga, director de la Divisió d'Oncologia del Massachusetts General Hospital, i que a partir del gener serà, a més, el nou responsable mèdic de l'Hospital Memorial Sloan Kettering de Nova York, que és, sens dubte, un dels hospitals de tractament del càncer més prestigiosos, per no dir el més prestigiós del món. Doctor Baselga, bon dia, com sempre, un honor saludar-lo. De seguida parlem del càncer i de les seves noves responsabilitats, però abans deixem preguntar-li per les eleccions que s'estan celebrant. Quin espera vostè del nou president dels Estats Units?
Doncs no ho sé. Estic preocupat, perquè és un país que està dividit, o sigui, hi ha hagut una divisió claríssima, o sigui, les dues postures que estem veient són postures molt separades. Espero que el president que surti sigui un president que faci una política més centrista, més de servir a la gent normal del carrer, que no a posicions extremes, no? O sigui, espero que sigui un president que junti la gent i que no la separi. Ha sigut una campanya política molt divisiva, molt negativa, llarguíssima, caríssima, i jo crec que aquí tindrem que... el president tindrà que curar ferides, no? I tornar a juntar el país amb un objectiu comú.
En aquest programa especial que estem fent a RAC1, que començàvem avui a les 4 de la matinada i que ahir parlàvem precisament amb en Jordi Graupera quan estàvem a la CNN amb una connexió amb el programa El Cuny Avui TV, parlàvem precisament d'aquest enquistament en les posicions dels últims anys entre republicans i demòcrates. Gairebé parlàvem d'una certa balcanització de la política nord-americana. Estaria d'acord o no?
Sí, sí, és una divisió ideològica. Ningú qüestiona els valors bàsics del país, o sigui, això és important. Ningú qüestiona els valors de la Unió. De fet, hi ha una voluntat claríssima de convivència, que això és el que fa el país, eh? O sigui, hi ha una voluntat claríssima de convivència. Això no em preocupa. Per exemple, quan hi ha l'esastre, el de Nova York, el New Jersey, el del governador Christie, republicà, duríssim, amb el president Obama, es van ajuntar. O sigui, que hi ha una voluntat de convivència, que això és el bo, però hi ha una divisió ideològica que és espectacular i que està creixent, i tenim una dreta radical, molt radical, i un partit demòcrata també amb una fracció molt més d'esquerra, i això està augmentant, i hi ha un territori mitjà que no queda atès.
Llegíem ahir, permetin, canviant de tema, llegíem ahir a La Vanguardia que hi ha 39 líders de la comunitat científica espanyola que han enviat una carta al president Rajoy demanant que les retallades en investigació científica es facin amb visió estratègica i consultant els experts. Hi ha Valentí Fuster com a signant, també hi ha el doctor Josep Baselga. S'està fent de la pitjor manera possible com per arribar a firmar una carta d'aquest tipus?
A veure, jo crec que el moment no és fàcil, eh? Per tant, no costa molt de jutjar com s'està fent, perquè és que la situació no és bona, i per tant la situació és de crisi, i jo crec que tothom entén que és un moment de decisions difícils. Ara, el que costa molt d'entendre que hi hagin retallades d'un 25% en ciència, perquè a més veníem d'un punt molt dolent. Havíem aconseguit començar a treure les orelles, com podríem dir, quan començàvem a sortir del forat, i estàvem veient en primera persona com a país que Espanya i Catalunya podia fer gran recerca amb els recursos que teníem. O sigui, estàvem sortint del forat, i ara de repent, després de 10 anys o de 12 anys d'una política que anava en positiu, tenim davant nostra la tremenda amenaça de que això desapareixi. I a més, la política en ciència és una política que, si tu retalles un dia, l'endemà no pots tornar a obrir la botiga. Això no funciona així. O sigui, tu no pots dir, avui tanco la ciència, demà l'obro. Són 10 anys. Per tant, la falta de visió, la falta de creure en el futur que tenim. Jo crec que el nostre futur depèn de l'educació que donem als nostres fills, i depèn de la recerca que fem que ens porti beneficis, i que tenim que estar disposats a sacrificar el que sigui, béns, inclús aprenent més bàsics, però sisplau, no toquem l'educació i no toquem la ciència.
Quan parla de la ciència, perdoni, doctor Baselga, m'agradaria que vostè, que és ciutadà nord-americà, ens pogués comparar que en època de crisi, els Estats Units no se n'escapen evidentment de la crisi mundial, aquí això no passa.
Aquí hi ha hagut retallades de ciència, hi ha hagut, però són retallades molt més
sostingudes, diguem-ne.
Per exemple, en aquests moments hi ha un gran debat perquè el pressupost de recerca dels Estats Units aquest any no pujarà.
No pujarà no vol dir que baixi?
No. No pujaran. I això genera una... una intranquil·litat extraordinària.
Doncs comparem-ho amb una rebaixa d'un 25%. Esclar, és que llavors estem parlant d'una gran barbaritat, no, doctor?
Estem parlant d'un retall que, si es confirma, és un retall sense precedents i un detall que qüestiona, de manera clara, qüestiona que el sistema pugui seguir funcionant.
Què haurien d'aprendre de la política científica que es fa, per exemple, aquí als Estats Units respecte a la que es fa a Espanya?
Bueno, jo crec que hi ha diverses coses. Jo crec que tindríem que aprendre que el govern, els governs tenen una funció de catalitzador de grans projectes, de grans idees, de grans iniciatives. Això és una cosa evident. Per altra banda, també tindríem que aprendre que hi ha una empresa privada que tira, que hi ha una empresa privada que creu amb el poder de les idees. Quan veus els mons de Boston i de Nova York en què tens aquestes petites empreses de biotecnologia i tens aquests fons de capital que estan disposats a apostar a que les idees, els projectes de ciència, tindran una repercussió econòmica i tindran una traducció en benefici, no solament per la humanitat, que és el motiu principal, però també de benefici econòmic pel país i per la gent que treballa amb ells. Jo crec que tenim que aprendre això, tenim que aprendre que hi ha una funció de l'Estat claríssima, hi ha una funció de la societat també claríssima. Tenim que creure que el coneixement ens donarà una economia més rica, i això és el que ens ho tenim que creure.
Falten poques setmanes perquè vostè comenci ja, de fet ja està vivint a cavall entre Boston, que és on ha estat els últims anys, amb Nova York, i de fet a partir del 1 de gener, com ens explicava un dia en aquest programa, liderarà un equip de 800 metges, 123.000 pacients l'any, i haurà de gestionar un pressupost de 2.600 milions de dòlars. Ja està preparat per assumir aquesta responsabilitat, doctor Baselga?
Estic preparat i, a més, em fa molta il·lusió. Perquè no és que el doctor Baselga dirigeixi a l'hospital, és que el doctor Baselga té un equip de gent extraordinària que fan que l'hospital funcioni. Per tant, les funcions del líder és proporcionar la visió, proporcionar l'exemple, i proporcionar doncs una mica la direcció de cap on pot anar al centre, però a l'hospital té una vida pròpia, l'hospital té una empenta pròpia, els professionals són extraordinaris, per tant és un privilegi i és com suposo el que té que ser, suposo jo, no sé, perdó, això estic competint fora de la meva lliga, però suposo el que té que ser entrenar al Barça. Si tu entrenar al Barça, sí que és important l'entrenador, però escolta, depèn de quins jugadors tens, el que tens que fer és anar a disfrutar.
Efectivament, no, i tal com vostè diu.
Jo crec que això és la gran cosa.
Que a més és curiós, que segurament dues eminències, una que li agradaria ser director del seu hospital i una altra que li agradaria ser, per entendre's, entrenar al Barça, convisquin a la mateixa ciutat, com és Nova York en el cas del Pep Guardiola. Què farà? Però quina serà la missió, doctor Baselga, seva a partir del 1 de gener? És a dir, allò que entenem per dirigir un hospital o dirigir una recerca, o què farà exactament, doctor?
Jo crec que són dues funcions. Una és una funció operativa i és assegurar que l'hospital funciona.
La logística, diríem, la feina pròpia del director.
El dia a dia. O sigui, hi ha 20 i pico departaments, el departament de cirurgia, el departament d'oncologia, el departament de radioteràpia, assegurar que aquests departaments funcionen, que entre ells es parlen i que hi ha una línia estratègica claríssima, i per tant és una funció d'escoltar molt, d'escoltar amb els caps de departaments, d'escoltar el personal, d'estar present a l'hospital, de fer passillos, d'estar present, de tenir el que en diem els metges, el pols, el problema. Tenim que tenir el pols, la mà al pols. Això és una part de la feina, jo potser això seria, diria, un 60% de la feina, i l'altre percent és la part que a mi m'apassiona, i és posar a punt la maquinària espectacular del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de recerca, posar-la a punt per poder desenvolupar els protocols de recerca més novedosos del món. Ens ve una revolució en càncer i l'obligació nostra és estar a punt per poder fer els estudis que definitivament avancin al camp i que definitivament facin que puguem curar més malalts. I ens estan a Memorial, amb grans investigadors, posar a punt aquests equips, visualitzar quines són les oportunitats de recerca, fer acords amb les companyies farmacèutiques, perquè una cosa que és claríssima és que tenim que buscar models de col·laboració amb la indústria farmacèutica, amb el govern nord-americà. Passo molt temps parlant amb el govern nord-americà, amb la FDA i amb altres organismes, de com podem aconseguir que les troballes importants del laboratori arribin a malalts abans. I aquesta serà la funció, una funció també, i també important, veure migdia a la setmana els meus malalts, perquè quan vaig acordar de la Memorial em van dir, escolti'm, vostè, si vol, no té que veure malalts. I els hi vaig dir, escolti un momentet, això va ser molt bord, escolti un momentet, diu, el títol que vostès em donen és Physician in Chief. Diu, sí, diu, d'aquest títol, diu, Physician, això vol dir metge, diu, per tant, el seu Physician in Chief té que veure malalts, encara que sigui migdia de la setmana, per estar allà i per entendre els problemes dels malalts, o sigui, no perdre el contacte amb la realitat. Jo crec que amb això, que com suposo que he vist, són diverses feines a la vegada, doncs tindré l'agenda ocupada. Però
per tant, doctor, interpreto que és un mix entre anar americana i corbata i amb bata?
És un mix entre anar, si em permet, amb bata
i amb americana i corbata. I aquest seria l'ordre, per entendre.
Sí.
Vostè es defineix obertament com un metge optimista. Segurament ens està escoltant molta gent que té o un familiar o que ell mateix té un càncer. Fins a quin punt s'ha de ser optimista respecte al càncer i la seva opció de trobar solucions per convertir la malaltia en no mortal?
O sigui, hi ha una realitat claríssima, i és que el càncer és una causa de mort important, i hi ha molta gent que, per desgràcia, moriran d'un càncer. Per tant, això és una realitat, i negar això doncs seria negar una evidència bàsica, i això no seria ser optimista, això seria ser incorrecte o ser boig, no? Ara bé, jo crec que avui en dia, amb una mica de sort, en cada cas, podem avaluar quina és la situació, podem intentar buscar solucions, i avui en dia estem curant amb molta, molta gent. Ara, és important ser optimista, perquè és important entrar en aquesta... quan tens un problema, el tens que abordar amb força, el tens que abordar no donant res per perdut. O sigui, nosaltres quan tenim un problema greu, que els tenim cada dia, no pots donar res per perdut. Tens que pensar, escolta, en aquest cas el puc salvar amb cirurgia, amb radioteràpia, amb quimioteràpia, amb això, amb l'altre. Portem els equips. No ens podem rendir fins que hem perdut el joc. Quan hem perdut, l'hem perdut. O si no hi ha cap opció, no hi ha cap opció. Però si a mi em donen un 20% de possibilitats de curar algú, o em donen un 30% o un 40%, jo les agafo. I a vegades, doncs, el poder de la persistència, el poder del tipus que està allà, diu, escolta'm, anem a fer-ho, busquem-ho, doncs això té molt poder. I jo crec que això és un fet diferencial dels oncòlegs, que són gent ja que els hi gusten, els reptes els agraden, o sigui, van a buscar reptes. I per tant, aquest optimisme jo crec que és propi de l'especialitat.
A aquesta hora, normalment els dimecres, avui no perquè som a Nova York fent el programa, en aquest programa apareix un dels extrincus, el Josep Maria Mainat, que parla de ciència de manera optimista. Mainat és una persona amb unes inquietuds científiques admirables que l'allunyen d'aquesta figura o d'aquesta imatge que teníem d'ell, d'una persona dins d'un món, diríem, més frívol o des d'un món més de la faràndula, no? I una de les preguntes que més li agrada fer als convidats és quan serà realitat allò que estan investigant. Perquè sempre diu, moltes vegades ens pensem que no, això trigarà molts anys. I quan són molts anys? 10-15 anys, coi, 10-15 anys no és res. Per tant, jo li he de preguntar avui, com si fos en Mainat i preguntant als seus convidats, quan es trigarà a curar el càncer?
El càncer són 200 malalties. Per tant, la pregunta unitària de quan estigui a curar el càncer, hi haurà diferents velocitats. O sigui, ara bé, els càncers importants. El càncer de mama, ho dic sempre. Dins de 20 anys, el càncer de mama deixarà de ser causa important de mort. I això és una realitat així. estem avançant molt en càncer de colon, estem avançant molt en leucèmies, estem avançant molt en linfomes, estem avançant molt en càncer de pulmó. Tumors que eren infranquejables, que quan jo explicava als estudiants de la Facultat de Medicina la història natural d'uns tumors, com era el melanoma, els deia, senyors, hem topat amb una barrera infranquejable. Doncs bé, això és com el mur de Berlín, estan caient. Melanoma, amb 5 anys, han hagut tants tractaments nous que avui en dia una persona amb melanoma pot viure molts anys. Això ha passat amb anys, si no mesos. Per tant, jo crec que en la història de la medicina, quan s'escrigui dins de 100 anys, els primers 20 anys d'aquest segle, o els primers 30 anys d'aquest segle, seran els anys del càncer. En les històries de la medicina diran, escolti'm, aquests personatges al començament del segle XXI, en els primers 30 anys, ho van solucionar de manera evident. Per tant, jo sóc en aquest sentit molt optimista i n'estic convençut, perquè a més la realitat cada dia et recorda que això és així.
La vegada que el vam entrevistar telefònicament, que l'acabaven d'anomenar responsable mèdic de l'Hospital del Memorial Sloan Kettering de Nova York, recordo que va dir una cosa que em va deixar parat. Textual, el descobriment del funcionament del genoma és comparable a l'arribada de l'home a la Lluna, deia vostè. En quin punt estem llavors en la lluita contra el càncer? És a dir, es reafirma en aquella frase que et deia aquell dia?
Sí. Jo crec que és millor encara, perquè té aplicacions pràctiques immediates més aparents. O sigui, jo crec que... el càncer és una malaltia del genoma. El càncer és una malaltia dels gens. Això és el càncer. Quan tu tens la capacitat de desxifrar els genomes de cada tumor i pots identificar quines són les mutacions que hi ha en cada tumor, això et dona per primera vegada les eines per posar-se les mans a l'obra i dir, escolta'm, començaré a treballar amb això, amb això, amb això. Serà més difícil del que ens pensem. O sigui, en el camí hi haurà sorpreses. Per exemple, una cosa que hem descobert és que el càncer és heterogeni. O sigui, que el dia que neix té unes mutacions i a la mesura que va evolucionant, igual que una persona, va canviant. I, per tant, tindrem que ser conscients de que la història natural de la malaltia ens canvia la malaltia i per tant tindrem que ser, o sigui que hi haurà dificultats, però les regles del joc ja les tenim. O sigui, si la comunitat oncològica sap molt bé on tenim que anar, o sigui, quan jo tinc reunions d'estratègia de cap on tenim que invertir els pròxims 2 bilions de dòlars de l'hospital en ciència, ho tenim claríssim. O sigui, no estem pensant
cap on anem, no.
Ho tenim claríssim, trigarem més, trigarem menys, però cap on anem hi ha una decisió unànim de cap on tenim que anar, i això és el que ens ha donat el genoma.
La mortalitat s'ha aconseguit controlar en tots els casos?
Amb alguns tumors molt, per exemple, la mortalitat en càncer de mama ha baixat molt, en colon ha baixat molt, en leucèmia ha baixat molt, amb altres tumors no estem avançant encara, en melanoma ha baixat, en pàncreas no, en pulmó resultats mixtes. Però jo crec que estem curant més casos. Aquí tenim un problema que és una altra dimensió, i és que el que tenim són cada dia més casos de càncer, això sí.
Més casos?
Sí.
Per quin motiu?
Per motius que són multifactorials. Primer, el càncer és una malaltia de gent gran. Això, la gent no es conscient d'això. O sigui, el cas que t'impacta és el nen jove, que és un cas d'impacte claríssim. Però la majoria de càncers és de gent gran. A mesura que la gent es fa gran, el risc de càncer augmenta. Per tant,
als 50 anys, diria, més o menys?
Sí, va creixent de manera claríssima. O sigui, és un creixement lineal. Sí, a partir dels 50... Sí, jo crec que l'època on comença la veritat és a partir dels 60. A partir dels 60, les xifres de càncer comencen a pujar. Per tant, la població envellida fa que sigui més gran. És evident que hi ha algun a l'entorn que fem que no és correcte, que costa de... Per tant, jo crec que...
Quan parla d'entorn correcte, perdoni, doctor, parla de...
Pues mira, el problema del tabaquisme, que està claríssim, però jo crec que hi ha algú més. Per exemple, el càncer de mama només es diagnostica, només hi ha casos de càncer de mama en societats opulentes, en societats en què tenen riquesa. Per exemple, a Àfrica no hi ha càncer de mama, en poquíssim.
Hi ha alguna...
Jo crec que té a veure amb la dieta, segur que és la dieta, segur que hi ha factors ambientals. Jo crec que l'obesitat, les dietes amb grassa augmenten perquè hi ha un augment d'exposició a hormones femenines, els estrògens. O sigui, la grassa és com un banc d'estrogen, és un dipòsit d'estrogen. Llavors jo crec que la grassa és un factor, la falta d'exercici és un altre, i segur que hi ha més coses que encara no entenem. Per tant, hi ha un factor ambiental claríssim.
Ha tingut vostè un paper clau en el desenvolupament de fàrmacs que han millorat el tractament del càncer. El futur passa per una mena de disseny personalitzat de cada cas de càncer i sobretot de cada pacient?
Aquest és el futur. De fet, si em permets, aquest és el present. Jo crec que avui en dia...
Si anem amb la direcció correcta, doctor?
Sí, sí, claríssim. I aquí el que estem fent és com podem seqüenciar el tumor de cada persona, com podem entendre el nostre enemic, com puc fer jo un estudi del quins són els punts febles d'aquest càncer davant meu, que és el meu enemic, que és el que em matarà, que és el que matarà el meu malalt. I per tant, si jo puc fer una descripció dels gens que estan mutats, de què és el que fa que aquest tumor creixi, jo puc conceptualment desenvolupar un tractament que sigui eficaç. I tots els avenços, tots, sense excepció, que estan passant en càncer avui en dia, són a partir d'aquesta fórmula.
Déu-n'hi-do. Troba a faltar molt Catalunya, doctor, no? Hi va molt, aviam.
Hi vaig molt perquè tinc una posició...
Nadal, suposo.
No, hi abans, la setmana que ve. sí. No, hi vaig molt perquè tinc una posició de lideratge dintre del BIO, del Vall d'Hebron, o sigui que encara estic molt, molt involucrat.
Ho podrà mantenir?
Bueno, és una condició que he posat, no estava en qüestió. Lo de Vall d'Hebron, que vaig ser un dels creadors i vaig ajudar a crear-ho, doncs és una cosa que és molt nostra i per tant segueixo amb aquest compromís. I sí, per tant, de fet, trobes a faltar el dia a dia, no? Trobes a faltar, doncs, els partits del Barça, el trobes a faltar el teu entorn diari del familiar i amics, però també una cosa que passa avui en dia és que no hi ha aquesta sensació de distància que existia abans. Jo me'n recordo quan vaig venir a Amèrica la primera vegada l'any 87 i escolta'm, tu és una cosa, anaves a l'aeroport amb les maletes i et despedies de la família i arribaves i miraves una carta i revies les cartes i això avui en dia ha canviat. Per tant, el concepte de distància s'ha acabat i el que sí que fem és que fem molts projectes de recerca conjunts, no? Per tant, i una de les decisions que em fa és també unificar Memorial amb Vall d'Hebron i amb altres iniciatives, i en aquesta batalla contra el càncer és una batalla universal, no? I nosaltres tenim grans científics, tenim grans investigadors, tenim gent amb molt poder intel·lectual i gent que treballa i gent que som molt vàlida, i aquesta gent no és que la vulguem involucrar, és que no la podem deixar, és que la necessitem. És que quan tu veus, per exemple, el que aporta els investigadors de Catalunya en el món del càncer, és que el món del càncer avui estaria pitjor sense ells. Els necessitem i els tenim que integrar. Per tant, jo crec que en aquest món global en què estem tenim que estar segurs i ho estem fent, de que aquestes ments privilegiades, aquesta gent jove amb força, doncs els puguem involucrar a la nostra lluita.
Ara parlava, doctor, efectivament d'un món global. Només quan surts i agafes un avió te n'adones d'aquest món global, i moltes vegades ens tanquem amb les nostres petites facècies en el país, no? I el país és molt més gran i te n'adones quan arribes a Nova York i comences a veure que hi ha molts catalans que treballen aquí o des de cambrers, fins a gent que està en investigació molecular, fins a gent que està fent de marxant d'art, fins a gent que està de diferents motius. És a dir, vostè que està en una posició privilegiada des d'aquest món globalitzat, des del pensament català, però des d'un lloc tan important com és aquest Memorial, en el qual vostè ara està a Boston, però que estarà a partir del gener dirigint-ho aquí a Nova York, m'agradaria que li expliqués al català que ens està escoltant ara de quan és important que ens obrim al món, que comencem a deixar de pensar moltes vegades amb les nostres petites guerres amb Madrid, amb Espanya, i quan important és que en lloc de mirar cap a l'esquerra o cap avall, d'una vegada per totes Catalunya comença a mirar amunt, no?
Sí, i és el que sempre, i els moments de glòria de Catalunya, d'esplendor, han sigut sempre a partir d'aquí. O sigui, Catalunya és un país petit en què, per definició, sempre ha tingut que estar oberta. Catalunya sempre estava oberta a França, sempre estava oberta al mar. Era la seva fórmula secreta. O sigui, la fórmula secreta de Catalunya és, són moltes, és el treball, és aquest esperit d'innovació, és aquesta curiositat, és una ètica de treball, és un nucli familiar potent, o sigui, són moltes virtuts, però una molt important i que la defineix és a l'estat obert al món. O sigui, sempre, neixis on neixis, et trobaves anglesos i catalans. Això era una realitat en qualsevol racó del món. Les empreses catalanes tenen que estar obertes a l'exterior i la ciència també. I, per tant, jo crec que Catalunya té una funció, un rol molt important a jugar en el món global. I això ens ho hem de creure. I, per tant, tenim que sortir a fora. I sortir. I tornar. I tornar a sortir. A vegades em pregunten, escolti, vostè tornarà a Catalunya? Dic, segur. Diu, però escolti, vostè s'ha anat? Diu, sí, jo me n'he anat. He tornat. Me n'he anat. Tornaré. Me n'aniré a un altre lloc. I això és la moneda de canvi. Vull dir, avui en dia, els nostres joves, el que tenen que entendre és que tenen que sortir, tenen que tornar, i tenen que veure el món com el seu pati. El món és el nostre pati de joc, i això és el que tenim que visualitzar.
Sense, més enllà de la política, perquè hi ha hagut 4 presidents a la democràcia, vostè entén que el president del govern espanyol no parla anglès?
No. 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 El problema és que no, ho entengui jo, és que com ho pot entendre una comunitat internacional. La pregunta és diferent. Vostè entendria que el president d'una companyia multinacional que tingués 40 milions de treballadors no parlés anglès?
No. No hi ha més preguntes. Doctor Baselga, torna a Catalunya la setmana que ve. Això vol dir que anirà a votar o no? O ho fa per correu? O té problemes per votar per correu?
No.
No tinc problemes per votar per correu, vostè?
Cap problema. Espero. Espero perquè no, perquè la gent que aquí va votar per correu ha tingut molts problemes,
sí,
perquè
sí.
Amb el Sandy.
Efectivament.
O sigui que si no hi ha cap més Sandy, espero que el meu vot arribi.
Molt bé. El dia 1 de gener s'incorpora? El primer de gener s'incorpora? O el 2 de gener?
M'incorporo el dia 2.
El dia 2 de gener ja treballarà físicament aquí.
De fet, ja estic aquí, o sigui, de fet, vinc aquí cada setmana 2 dies. El que passa que ara és un moment durat perquè estic present, però no tinc que prendre decisions. A partir del 2 de gener suposo que em demanaran ja...
Ara fa d'observador internacional, diríem,
sí,
no?
Sí.
Doctor Josep Baselga, ha estat com sempre un plaer i avui més parlar cara a cara aquí a Nova York. Moltes gràcies.
Gràcies, Jordi. L'equip, gràcies.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.